www.radioestereonoticias.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Iniciem segona hora d'emissió i el que vos deia ara farem una cosa que és un recorregut per diferents aspectes de sa vida, de sa realitat d'un jove que nom Mohamed, que ja és aquí en Jos Estudi. Això ens servirà per parlar, val, d'aquesta figura, del menor migrant no acompanyat, però sobretot per fer una passa més, no quedar-nos amb una etiqueta, sinó conèixer de prop les persones per evitar el que llavors pot derivar en episodis racistes com els que de vegades ens trobem a l'actualitat del nostre entorn. Conèixer i també trobar solucions a les coses i conèixer sensibilitats i conèixer opcions, perquè aquesta entrevista comença amb el Mohamed, però ja ho veureu, també inclourà a moltes altres veus. Estem escoltant música del Rif, això és música amaziga. Mohamed, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí. Y también
igualmente,
con muchas ganas de que me expliques algo sobre la música. Yo he intentado hacer dar cuatro datos sobre lo que es la cultura amazig, pero ¿tú cómo me lo explicarías? ¿Qué es ser amazig en Marruecos?
Amazig es muy importante en Marruecos. Y aquí en Europa, pero no está famoso porque nadie le conozco. Solo la gente que son antiguos que conocen a los bereberes,
sí,
a los amazigues. Sí.
Por tanto, es una cultura un tanto invisibilizada.
Sí, es una cultura muy importante en Marruecos y en toda África.
En toda África. En cambio, para nosotros es poco conocida.
Hay gente...
Para los del norte, digamos.
Sí, también.
Sí.
Sí, también es muy importante. Pero... como no está famoso en Marruecos, pero nadie cuenta a nadie de amazig.
Hay poca información sobre lo
poca
que pasa a los amazigs.
Poca información de Rif, sí.
Sí. Hi ha una cosa que vos vull comentar, perquè va ser molt interessant. L'altre dia varen tenir la possibilitat de poder preparar un poc aquesta entrevista anant a fer una bona menjada de cuscús i coses així a un restaurant d'aquí de la plaça, a prop de la plaça Pere Grau, i allà mos varen conèixer amb en Mohamed i varen estar parlant de moltes coses. Entre d'altres me deia: ui, tu coneixes la cultura amazig, però molta gent d'aquí no. ¿Por qué no conocemos aquí lo que es la realidad amazig? ¿Por qué no se explica lo que es el pueblo
amazig? Porque nadie explica información del amazig. Nadie habla de esto. Y la gente del Rif, la mayoría está aquí en Europa, cada uno donde está aquí en Europa, y nadie... Y por eso, en Marruecos se puede decir algo y después seamos en la guerra.
Sí. Hablamos de un tema que me pareció muy particular. Yo te dije, sí, es que aquí viene mucha gente de Nador, ¿no? Que está dentro de lo que sería esta área, ¿no?
La mayoría son de Nador, sí.
Y yo te explicaba, a mí me comentaron que la gente de Nador venía aquí a trabajar en el campo porque es el tipo de trabajo que hacen. Y tú me dijiste, bueno, lo que pasa es que allí no hay trabajo.
Sí.
Y hay menos trabajo que en el resto de Marruecos porque es una zona deprimida económicamente.
Sí.
¿Por qué? ¿Hay tensiones entre lo que es el pueblo amazig y el gobierno de Marruecos?
Sí, hay problemas con el gobierno de Marruecos. Es la única zona en Marruecos que no hay trabajo. Hay menos trabajo.
Sí, nada, hay menos trabajo que en todo el resto de Marruecos.
Sí. Hay zonas también en Marruecos, pero el Rif menos.
¿Y es por este problema? Bueno, ¿o es por esta confrontación cultural?
por este problema hasta que vienen todo aquí.
De acuerdo.
Sí.
D'acord. Això és interessant, perquè és hora d'explicar per què aquestes persones procedeixen de determinat lloc, han de conèixer singularitats com aquestes. Dime, dime, Mohamed.
Con la guerra que ha pasado en 2017 en Huseima, por esos problemas que es, la gente pide en el trabajo, pide en empresas, pide en la comida, pide en hospitales, en todos los sitios en Daref. Y por eso hemos pasado la guerra por eso.
¿Y ahora es una zona reprimida, represaliada?
Sí.
Sí.
Es que no hay nada. Por eso la gente, toda la gente de RIF, cuando luchan para pedir trabajo y pedir hospitales, que no hay nada. Si quieres operar, tienes que ir a la capital de Marruecos.
Sí.
O a Tánger o a Casablanca. Si no, no te van a operar.
De acuerdo, de acuerdo. Mohamed, vamos a hacer una cosa. Aparte de hablar de lo que es esta situación es nueva, es para un pueblo muy antiguo, ¿no?
Sí.
Pero que tiene mucho que ver con el hecho de que haya mucha gente ahora que quiera marcharse, ¿no? Para buscar la vida en otro lugar.
Sí.
Cuéntanos tu historia. ¿Tú cuándo es que empiezas separándote primero de tu familia? Porque tú no estás aquí porque no tengas familia allí. Lo que pasa es que tu padre y tu madre no te podían mantener.
Sí, mis padres no me pueden mantener porque no tienen nada y mi padre está enfermo. Y somos siete hermanos con mis padres y no puedo mantener a todos. Y lo salí en la escuela con 14 años.
¿14 años dejaste de ir a la escuela?
Sí, y iba a trabajar con mi padre y ayudó a mi padre para mantener a mis hermanos. Y luego, con 17, llego al centro de menores de Melilla.
De acuerdo, al centro de menores.
Sí, de Melilla.
De acuerdo. Vas a un centro de menores directamente porque tus padres en ese momento no te pueden sustentar.
Sí.
De acuerdo. ¿Y a partir de aquí qué sucede?
Porque yo trabajaba en Marruecos, pero ahí no dan buen precio para los trabajadores. Si tú estás aprendiendo, no dan nada. Y esto no basta para nosotros. Y luego voy al centro de menores, de ahí empiezo a ver si para tener papeles, después voy a buscar trabajo, mejor en España que en Marruecos.
De acuerdo.
Sí.
¿Y entonces cuándo pasas a España?
Cuando cumplí 18. De Melilla a España.
De Melilla a España.
Sí.
De acuerdo. Vale, y ahora después iremos contando detalles, ¿no?, de este viaje, pero actualmente estás en Mallorca. ¿Y en qué situación te encuentras? ¿Dónde vives?
Ahora vivo con unos amigos míos que me ayudaron para vivir con ellos porque no tengo la vivienda donde vivo. Porque yo antes vivía en la casa de Ocupa porque no tenía donde vivir y tenía problemas porque me han puesto denuncia y no puedo estar en esta casa. O sea, así no puedo conseguir trabajo.
Sí.
Y por eso me ayudaron para retirar la denuncia, para poder conseguir el trabajo.
Anem a juntar les peces per fer trencaclosques de lo que fa que una vida pugui ser digna. Aquí tenim una casa, en aquest moment en Mohamed té la sort de tenir el que podríem qualificar d'una família d'acollida, i després té voluntat de fer feina, però no pot fer feina. Llavors ho anirem detallant. I d'això en parlarem, de possibles sortides en això també en parlarem amb una persona que ens acompanya també a l'estudi, que és na Llucia Carrera, gerent de la Fundació Patronat Obrer. Llucia, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Supos que històries com les d'en Mohamed, dos avançantides, bastantes, no?
Moltes, per desgràcia, moltes. I sí. Poca sortida que tenen.
Poca sortida, Sí, perquè hi ha una qüestió legal, no? És hora de tenir dret per fer feina.
Hi ha un requisit legal que te marca des de l'estrangeria, el que diríem del govern central, i són rígids, m'apareix molt bé, però tampoc tens hora. També hi ha molta cosa túrbia darrere de poder una persona poder arribar a estrangeria a presentar els papers. Túrbia me refereix a que no hi ha suficient hores quan la persona té una possibilitat d'una feina i crides perquè te donin hora, pot passar mesos.
No te'l posen fàcil, no?
No te'l posen gent fàcil, no tenen... crec que també no hi ha una distribució a l'hora de demanar hores. Tenim gestories que demanen hores per als seus clients, si van demanant hora com a telemàtica amb un T d'hores. Per tant, ells no poden tramitar els papers per ells mateixos, tenen que anar a una gestoria, pagar un dobbers que no tenen. Per tant, de dir... O gent que van... locutoris que també demanen un munt d'hores i també tenen d'anar i comprar l'hora per la tesa d'immigració. Això dificulta que els puguin tramitar la seva documentació i sobretot dificulta que un empresari li pugui donar feina.
Clar. Anem a fer una cosa. Abans d'entrar amb el tema laboral, parlarem amb en Carlos Martín. Ell és membre de la plataforma Refugees Welcome. Estan parlant d'una plataforma que ajunta diferents entitats i que precisament és allò que proposa ser una tasca social perquè aquestes persones que arriben en situacions complicades en el nostre entorn siguin això, siguin benvinguts. I amb ell volen parlar del tema del domicili, de la casa de acogida, no? Hablaré con Carlos ahora, Mohamed, porque ellos tienen ganas de que esta situación en la que tú te encuentras, que tienes una familia de acogida, sea más común y esté regulada. Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, David. Bé.
Carlos, aquí teníem en Mohamed, que t'explico també una mica esas coses perquè... Això també l'audiència ho recordarà. La setmana passada vàrem acabar el programa fent una entrevista a Navir. Navir forma part d'una associació que se diu Andiara i que una de les coses que fa precisament és mirar de fomentar l'existència d'aquestes famílies d'acollida, no? De que aquests al·lots puguin tenir una família en la qual viure. Carlos, vosaltres, des de la plataforma, quina feina estàu fent al respecte?
Bueno, el projecte, la plataforma és Balears Acollim, però el projecte, com has dit, Refugees Welcome, el que intenta, i diem, la cultura de benvinguda és trobar persones que comparteixin una part de la vivenda, una habitació, amb persones com podia ser el cas de Mohamed, amb una, des d'un nivell d'igualtat. És l'oportunitat de poder compartir i conèixer una altra cultura i, a més, que aquesta persona que ha arribat coneixi la cultura de les illes de Mallorca, de Palma, i potenciar la creació d'una xarxa social, perquè tots sortim enriquits d'aquesta experiència. Jo crec que el cas de Mohamed és una persona jove, moltes ganes, qualsevol que el conegués veuria un potencial que té una persona que vol una lluita per un present, que ha fet tot un esforç per aprendre el castellà, que es desenvolupa la mar de bé, que ara el tens al costat. Jo vaig tindre l'ocasió de conèixer-lo amb un encontre que vam tindre amb el projecte Refugees Welcome, i crec que hi ha aquesta possibilitat, perquè quan es fa amb bona voluntat la societat mallorquina respon.
De tota manera, això a nivell de fer-se regular, fins i tot de regular-se, no? Quines possibilitats hi veus? Hi ha converses amb l'administració per fomentar la creació, no ho sé, d'una borsa de famílies acollidores, etc.
Això és el que caldria. La companya que ha intervingut abans ha dit, i nosaltres vam tindre un encontre per tractar el tema dels menors que estan tutelats a Espanya per les institucions, que aquí a les Illes la institució que tutela i dona acollida a aquestes persones mentre són menors d'edat és el Consell de Mallorca. Ara mateix la plataforma ha demanat un encontre amb el director general d'inclusió social per trobar una resposta a aquestes persones, perquè quan compleixen la majoria d'edat es troben en una situació de vulnerabilitat total, sense cap regulació als seus drets. I amb això hem demanat a les institucions que hem estat en contacte que es té que revertir. I l'única solució que proposen és que la llei d'estrangeria es té que revisar. I nosaltres reclamem que, mentrestant, es té que donar un marc legal perquè aquestes persones puguin tindre l'empart legal. I entre tots tenim que aconseguir-ho. No es pot permetre que aquestes persones quedin exposades a l'exclusió social, al risc d'estar fora d'un marc legal amb tot el que comporta, no?
Sí.
I si coneixes i hi ha la possibilitat de conèixer persones amb la qualitat humana que tenen aquests joves que venen d'un peregrinatge tremendo, ens adonaríem que puguem guanyar molt, que la societat mallorquina, que les illes poden guanyar, perquè tots ens podem trobar alguna vegada amb les nostres vides en una situació similar, i aquests venen amb unes ganes i amb una il·lusió tremenda que tenen que trobar la resposta adequada per part d'aquesta societat, de les institucions, de l'activisme, de les ONGs. Tenim que moure'ns i moure peça perquè això i la situació d'en Mohamed tingui una resposta i una solució el més aviat possible.
Jo amb això m'agradaria fer una cosa al llarg d'aquesta hora que anirem parlant d'això, i és passar del que són aquests plantejaments generals, llavors a fer vivencials i particulars, no? Per poder entendre per lo que passa una persona amb aquesta situació. Mohamed, ahora estamos hablando de estas posibilidades que puede haber de regularizar esta práctica o esta fórmula de las familias de acogida, ¿no? Pero a mí me gustaría que lo lleváramos al terreno más personal. En tu caso, tú pasaste, esto se lo explico a la audiencia, por un centro de menores en Tarragona, ¿no? Entonces un día llega la mayoría de edad. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Qué pasa entonces?
Es que no, el problema que tengo es no tengo el permiso de trabajo. Uh-huh. Y por eso no puedo hacer nada. Es que cuando iba a pedir la ayuda de emancipación, no me dejan pedir nada.
Porque un joven tutelado que saliera del centro tendría un programa de emancipación. En cambio, tú sí, no puedes acogerte a él.
Sí, aquí en Mallorca no me dejan. Uh-huh. Solo a los chicos que están tutelados aquí en Mallorca.
De acuerdo.
Sí, por eso no me dejan.
Entonces ahí tú te quedas al aire, no tienes ningún tipo de ayuda.
No tengo ningún uh-huh. tipo de ayuda.
¿Qué es lo que hizo que tú acabaras durmiendo 3 días seguidos en la calle en Inca?
Sí, porque no tengo nadie y me echan de la casa de ocupa en Inca. Uh-huh. Y por eso no encuentro a nadie y me puede coger a su casa y me quedo fuera.
Ahí, cuando hablamos de que no te pueden ayudar, estamos hablando incluso de la propia comunidad marroquí en Inca, que no te puede acoger.
Sí, uh-huh. porque conozco a mucha gente en Inca y nadie me quiere ayudar. Uh-huh. Y con el permiso de trabajo que tengo es muy difícil para conseguir trabajo y también para contratarme a alguien.
De
si
acuerdo.
No tienes contacto con alguien.
Para que yo me haga una idea, y sé que es fácil no poder concretar, pero ¿qué piensas, qué sientes en momentos en que te ves en la calle? ¿Tienes miedo, rabia, incertidumbre?
No, tenía más fuerza para avanzar más adelante. Para conseguir trabajo y porque
te sientes con ánimo de hacer algo, moverte.
Sí.
De acuerdo.
Sí.
Y después es cuando pasarás a una casa ocupada en otro pueblo.
Sí. Después he ido con un chico en una casa en Binissalem de Ocupa. Uh-huh. Y me ha puesto denuncia desde ahí y hasta me ayudaron mis amigos con donde estoy ahora. Y ahora estoy aquí buscando trabajo a ver si consigo el permiso de trabajo.
De acuerdo. Nos quedaremos en ese momento, en el de la casa ocupada, porque después pasaron cosas que estuvieron muy bien.
Sí.
De hecho, tienen que ver con que ahora estés tan bien, se te vea tan bien, ¿eh? Incluso sonríes a veces. Pero sí, Carlos, aquí nos trobàvem una situació que no és difícil arribar-hi, i és que la pròpia precarietat te dugui, per exemple, a l'objecte de ser denunciat, no? Perquè ocupes una casa, per tenir un sostre, etc. A partir d'aquí, les coses se poden complicar molt. Des de les Balears a Coïm, què proposaries al respecte? Que han de fer una miqueta de pedagogia? Com se pot redreçar una situació com aquesta quan les persones ja estan en situació d'exclusió total, o real?
El marge que tenim, perquè el marc legal està claríssimament limitat per la llei d'estrangeria, el marge és insistir i pressionar de la millor manera, de la manera més constructiva en les institucions, repeteixo, probablement a través del Consell de Mallorca, de la delegació de govern, de les institucions es pot fer. També ens consta que hi ha la part del projecte Refugees Welcome d'establir contactes amb persones que tenen la voluntat, l'interès i la sensibilitat per donar i compartir una habitació. Aquesta és una alternativa. I després hi ha altres que s'estan posant en marxa els últims mesos de fundacions privades. Hi ha el cas de la Fundació Tardó per persones en situació d'exclusió social, del risc d'exclusió social, que també està treballant una línia per donar una habitació a aquestes persones, dinar, i perquè no quedin al carrer. O sigui, hi ha tota una sensibilitat dintre de la societat que està buscant solucions, però el que és la plataforma insisteix molt en l'obligació i la responsabilitat que tenen les institucions per vetllar per persones joves que estaven tutelades, en el cas de Mohamed era Malilla, però que s'hauria que establir un mecanisme automàtic que quan estan aquí, quan porten aquí, Mohamed ja porta temps, no quedin al carrer exclosos. I si tenen voluntat, i ell té voluntat, em consta és una persona que vol aprendre, que té capacitat, que té moltes ganes d'aprendre, tenim que trobar entre tots solucions. I ens consta que els serveis socials dels ajuntaments, que ell ha estat en contacte, tenen també una gran voluntat de posar en marxa els recursos que tenim. No tenim molts, però tenim suficients per donar resposta d'alguna manera aquesta situació.
Sí, però recordem que aquí a l'estudi també hi és la Llucia Carreras, gerent de la Fundació Patronat Obrer, una entitat que molts ho sabreu, té com a finalitat el que és l'atenció a les persones més necessitades, amb una trajectòria llarguíssima, va néixer l'any 1907. Llucia, aquí hi ha una situació, llavors parlarem de la feina que feis, els programes que feis en aquest sentit, però anant a la particularitat del moment, no?, en el qual mos han trobat en Mohamed a una casa ocupada amb una denúncia que se pot interposar. Si una persona se troba ja denunciada, de quina manera se poden frustrar possibilitats de formació i d'inserció en el món laboral?
Se li poden frustrar no per la formació i s'inserció, sinó s'haurà de cercar de la documentació. Per tant, si els no poden, si tenen antecedents perquè se denunci, se fa un judici i se li declara té antecedents, pues se li pot frustrar el tema de la documentació. És molt perillós.
Se podria repatriar aquesta persona.
Clar, i no tenir els papers i el millor de residència, però no de treball, i amb això pues, se frustra totalment la seva projecció. I amb el que deia el company abans, crec que era en Carles, no?
Carles,
per telèfon. És una pena que no estiguem amb una llei que no recoeix la realitat de les persones. Vull dir, és una llei que de muntes paper en el seu moment, no? T'ha dit que no funciona, però no tenir un objectiu de protecció en els menors que venen una situació de salvar la vida o simplement de poder millorar la seva situació. Després per poder retornar inclús, vull dir que és un moment puntual que tots hem emigrat o tenim família que ha emigrat en el seu moment i no han estat tan maltratats com les estan tractant nosaltres, i som un país amb una gran trajectòria migratòria. Jo crec que el fet de que l'estiguéssim a Melilla i tingués reconegués una ajuda i després vengués aquí, és frustrant, és veure que el Consell és autonòmic i té les seves competències i les té a nivell d'Illes Balears, però se li tenen que reconèixer els drets que ha fet una altra comunitat, perquè a més les han tret d'allà. És dir, no és que els han gaguinat molt de pit voluntàriament, és que acabes de 8 anys, te'n vas de fora, tens dret a un suport per emancipació, vens aquí, perquè t'estàs cercant la vida, com se pot cercar qualsevol jove en aquest moment, qualsevol, o no tots els joves estan a la situació d'ell i els acerquen més la vida que molts que se la tindrien que cercar.
Sí.
I no tenen dret a res, vull dir, estàs en el carrer i per joves tornes a estar a la casella de sortida.
Sí. En tot això hi ha una cosa que, si voleu, vos en faré una postal molt lluminosa per anar avançant amb el tema. Ara passarem de plantejar tot això, anar a la platja i jugar a volei. Ara ho veureu. i me direu per què. I de, perquè aquestes persones, entre altres coses, també el que necessiten és sociabilitzar-se, conèixer persones d'aquí, persones vengudes d'altres llocs del món, però que també són aquí, és a dir, generar una xarxa d'amistats, de coneguts. Ara parlarem d'aquesta qüestió. Carlos, gràcies per aquesta estona. Si mos escoltes, veuràs com en... Resulta que en Mohamed es va jugant, es molt va jugant a vòlei, m'han dit.
Sí. A tu, David, una abraçada i molta, molta sort en Mohamed i en Lucía per a tot el que fa, en la feina que fa. Hi ha una bona xarxa social i de persones amb molt bona voluntat que crec que entre tots podem trobar solucions per a aquesta situació. Una forta abraçada a tots.
I de, en continuem parlant. Carlos, una abraçada. Fins aviat. Adéu.
Flors en el desert. David Oliver. IB3 Ràdio.
Hola. Són Andreu Genestra. Saps com he menjat el món? Ho he fet apostant pel producte de Mallorca. Cuini on cuini, per tot el planeta, sempre ho faig amb producte de proximitat, amb producte de l'illa. I tu, què penses fer per menjar-te el món? Jo t'ho dic. Comença per Mallorca.
Mallorca reacciona. Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Consell de Mallorca.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimecres, a partir de les 10, entrevistam Marga Frontera, assessora tècnica per al desconfinament del govern.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Continuem parlant, continuem deixant que mos expliqui la seva història. En Mohamed és aquest lot de 9 anys, no? 19 anys tienes, Mohamed?
Sí, tengo 19 anys.
Aquell és procedent de la Vall del Rif, ell ara és aquí, està mirant de trobar una solució, no? per tenir una feina. Ha trobat una família que l'ha acollit i està mirant de fer-se una vida entre nosaltres, una vida que té diverses vessants. Una seria la laboral, ara ho veníem comentat també amb la Lucía Carreras, la gerent de la Fundació Patronat Obrer, que també és amb nosaltres a l'estudi, però hi ha una part que és molt important i és una part que té a veure amb socis, la sociabilització, en conèixer altres persones, en poder dur una vida socialment saludable. D'això mos n'ha de parlar una persona que nom Pep Rigo.
Bones a tots, jo som en Pep, tinc 35 anys i actualment faig feina com a fisioterapeuta a la part forana en el centre de salut de Sa Pobla.
En Pep és una persona que té sensibilitat per les qüestions socials. Primer va començar mirant cap a una realitat que mos arribava a través dels mitjans de comunicació i va anar a altres indrets a cooperar.
La meva primera estada a un camp de refugiat va ser abril de 2016 a Grècia. Un pic se va tancar a la frontera entre Grècia i Macedònia en el nord. Se va fer un assentament improvisat a Idomeni, que va ser molt famós perquè sortien moltes notícies, i la meva motivació va ser saber realment què és el que estava passant. Sentíem les notícies, però vaig sentir la necessitat d'arribar allà i veure què era realment el que estava passant.
arribam a un punt en què, clar, coneixes altres persones, vas ajudar altres persones, aquestes altres persones també se relacionen amb tu, te conten coses, t'obrin els ulls, etc, etc, no? De què estan parlant? De que allò que en principi se pot plantejar com ells i nosaltres s'acaba convertint en un nosaltres. Tots som el mateix, tots som iguals, no? Estan parlant d'amistat. Anem a veure com ho ha viscut en Pep.
Tenc a la memòria i tenc molt bons amics que vaig fer allà, tant professionalment com persones migrants. De fet, durant les estades que vaig estar allà a Grècia, hi havia en concret dues famílies que cada vegada que hi anava passava molt de temps amb elles, i un pic elles van aconseguir que el programa de recol·locació europea els ubicàs a qualque país. Els vaig seguir anant a veure en els seus països de destinació. Un va ser Finlàndia, el qual vaig anar dues vegades a veure-los, una d'elles l'any passat, quan se va casar una de les components de la família. Vaig assistir a una boda curta i van estar ben contents que jo hi anés, i jo també, és veritat, una gran experiència. Quan ja veus que les coses estan un poc més estabilitzades. I l'altra família està a Suècia, i també he anat un parell de vegades a veure-los, inclús vaig passar un cap d'any. Sí, que sí, ja és una amistat, en un moment ja més estable.
A partir de situacions com aquestes, en Pep també mira de fer una feina de proximitat, per dir-ho de qualque manera. El que fa és fer feina en aquest àmbit des de Mallorca.
Després de ses estades a Grècia, te planteges per què no ajudar persones que han arribat en el territori balear. No, no cal que faci falta anar a Grècia quan nosaltres aquí també tenim persones migrants, i dins el programa de recol·locació van arribar un parell de refugiats que a través de diferents contactes i diferents vies me'l van posar en contacte i van començar un acompanyament mutu intentant afavorir les activitats que podien motivar en aquesta persona estar un poc amb una estabilitat més emocional.
I precisament va ser fent una d'aquestes activitats en què en Pep va conèixer o va fer més amistat amb en Mohamed.
Un dels menors no acompanyats que coneixem és en Mohamed. Mohamed té de 9 anys, és marroquí, ve de la part del Rif, i el vaig conèixer pràcticament fa 3 mesos gràcies a la treballadora social del municipi on estava ell amb un pis d'ocupa. I la veritat és que amb aquests pocs mesos hem fet molta feina i hem fet moltes activitats amb ell intentant millorar un poquet la seva estabilitat també emocional d'aquesta que parlàvem.
Ara farem una aturada, després sentirem altres declaracions d'en Pep Rigo, però Mohamed, vamos a comentar el punto donde lo ha dejado Pep. Estábamos escuchando un poco lo que él ha ido haciendo, etcétera, hasta el momento en que te conoce, que es aquel de la casa ocupa, ¿no?
Sí.
Tú aquí, ¿qué te encuentras cuanto a apoyos sociales? ¿Quién se acerca a ti? ¿A quién conoces? ¿Y de qué manera eso marca un punto de inflexión en cómo tú estabas y cómo vas a estar? Es decir, ¿qué te encuentras? ¿Qué te proponen? En tanto a poder tener una casa, a poder participar en actividades como las proponía Pep.
Sí, ahora me están ayudando para conseguir una vivienda, porque ahora vivo solo un tiempo temporal con mis amigos, y ahora con el tema de coronavirus es muy difícil, todo va muy lento para conseguir la vivienda y ayuda de emancipación. Y lo he conocido a Pip y a todos mis amigos en casa de Ocupa. Conocí a una chica que se llama María, es una trabajadora social en Binissalem. Y ella me ha hecho contacto con Pip y con todos mis amigos.
De acuerdo. De acuerdo. Estan parlant del que se diu l'acompanyament, val? I a partir d'aquí crec que hem de recuperar allò que mos pot explicar en Pep Rigo.
Durant aquest des de 2016, més o menys, fins ara, hem estat fent un poquet d'acompanyament amb diferents persones refugiades de Síria-Palestina i d'Eritrea. Ara també hem estat un poquet amb una argelina, també arribada en patera fa molt poquet, i són acompanyaments en el qual intentes treure un vincle, intentes augmentar una vida social, una xarxa, i intentar estabilitzar emocionalment a la persona un pic arriba a un lloc que no coneix.
I el que vos deia, acabarem amb una postal de vòlei a la platja.
Al principi van començar fent un poquet de pàdel, el que passa és que després a poc a poc van arribar a cent més i més persones, i llavors no era molt viable els temps que havien d'esperar per jugar, i van començar amb vòlei platja, van comprar una red d'aquestes de Decathlon, i va venir qui va voler, i a poc a poc se va fer com un petit equip multicultural i multinacional, el qual avui en dia segueix vigent, i Mohamed és un... un gran foròfob de venir a veure'ls i jugar, i si pot no descansar i jugar tot el temps, pues allà està ell.
Aquí tenemos ya la playa, Mohamed, ya estamos jugando a voleibol.
Sí.
Eso comenta. Eso es una gran experiencia. Sí. Un par de cosas sobre lo que nos ha explicado Pep. La primera, cuando nos hablaba de gente que viene de lugares muy diversos, ¿no? Por ejemplo, hablaba de gente que ha llegado desde Eritrea, ¿no? Un sitio donde... Sí. Las cosas son duras, ¿no? ¿Qué supone para ti conocer a personas que vienen de realidades que se parecen pero que no son las mismas, ¿no? Personas que te pueden hablar de su situación, de sus problemas.
Yo tengo amigos son de todo, de África, de aquí. Conozco la gente que tienen la misma situación que yo.
Uh-huh.
Que son mis amigos también.
De acuerdo.
Y conozco a gente mallorquines y los marroquíes.
Uh-huh.
Sí, conozco a la gente diferente de todo.
¿Y qué importancia le das al hecho de poder estar ahí en la playa jugando con personas que son amigas tuyas, ¿no? Tener un momento de risas, ocio, descanso. ¿Hasta qué punto eso es importante para estar emocionalmente bien, tener la cabeza bien?
Sí, así me olvido un poco de la pasada que tenía.
Uh-huh.
Y iba de excursión y jugaba con mis amigos vóley.
Uh-huh.
Y ahí me olvido de todo.
Sí.
Sí.
Es importante eso, porque cargas mucha tensión, ¿no?
Sí, ahí nos dan risa, jugamos, estás ahí y todo.
Sí. ¿Eres bueno o eres malo?
Soy bueno.
Yo sí, aquí teníem una mica una història, ¿no? En Pep fent aquesta tasca que és complementària a la teva. Seria la tasca de sociabilització, aquest acompanyament, no? Quina importància li dones en aquesta faceta, en aquesta vessant?
Per jo és vital, és dir, per entitats, el tercer sector, el tema de les xarxes socials, és on s'inicia tot.
Uh-huh.
És dir, nosaltres arribem on podem arribar, i a vegades arribem a ses ponts, en els recursos, en les institucions, però no podem, necessitem aquesta ajuda de les xarxes socials en relació no de tecnologia, sinó a la part humana. Els que vivim aquí tenim la nostra família, que en un moment donat mai te falta un plat per damunt la taula si tens una dificultat, no? Ells venen tots sols.
Sí.
Si no creen aquesta xarxa, a part de que és una manera d'evasió, de que el puguin canviar un poc la seva rutina mental, perquè és molt dura, és una manera de trobar amics, de compartir problemes, però també compartir solucions.
Clar.
I són molt més solidaris ells, entre ells, que qualsevol persona que no ho viu. I això
aquí,
és
a més, supòs que tenir una figura com la d'en Pep Roig, que a més en Pep està en contacte amb entitats que fan feina en tot això, és el principi per evitar situacions de risc, no? Situacions que te puguin dur, per exemple, el que dèiem, a denúncies, etcètera, etcètera, no? Ja comences a entrar dins una xarxa que te protegeix.
Te protegeix i canvia la imatge de l'immigrant, del jove immigrant. És a dir, aquí, per desgràcia, la imatge pública o la imatge que veiem en el telediari sempre és la part dolenta.
Uh-huh.
De la gent que ve i roba, delinqueix per viure, s'ocupa, i es socialitzar, es poden tenir... A veure dins un jove normal, te canvia aquesta estructura. I és quan t'inicia tot un canvi personal, un canvi a nivell comunitari... I comences a ajuntar forces perquè les institucions, que són les que poden fer el canvi, també l'inicin el seu canvi.
Ara passarem a parlar de feina. Farem una pausa i mos explicaran a Llucia la feina que se pot fer perquè aquestes persones precisament s'integrin en el món laboral i les dificultats que se troben, abans ho comentava, temes d'immigració, etc. Però abans de fer aquesta pausa, anem a demanar-li a en Mohamed per una qüestió, i és què li suposa, ja no només a ell, sinó també a la seva família, que ell no pugui fer feina aquí. Mohamed, el hecho de que tú no puedas trabajar, ¿qué repercusión tiene, qué efecto tiene en tu familia? ¿Estás en contacto con ellos?
Sí, estoy en contacto con mis padres. Uh-huh. Es muy difícil porque antes de cuarentena, antes de entramos en cuarentena, trabajaba unos días negro. Uh-huh. Y a veces mando a mis padres. Y ahora como no tengo trabajo y no tengo permiso de trabajo para trabajar, es muy difícil y no tengo nada que mandar a mis padres.
Uh-huh. ¿Ellos ahí qué trabajo hacían antes de que tu padre estuviera enfermo?
Mi padre trabajaba, vende pescado, y cada vez que está buscando trabajo en obra, en cualquier trabajo. Uh-huh. Y ahora no hay nada. Nada.
De acuerdo. ¿Y tú de qué has trabajado anteriormente?
La primera vez trabajaba en neumáticos.
Neumáticos, arreglando sí. Neumáticos.
Sí. Uh-huh. Y después cafetería, camarero.
De acuerdo. ¿Dónde trabajaste?
Esos trabajos en Marruecos.
¿En Marruecos? ¿A qué edad?
Con 15, 16.
15, 16. Estabas trabajando, cambiando sí. Neumáticos, arreglando sí. Neumáticos. Sí. Duro, ¿no?
Sí, pero ese trabajo me gusta mucho.
¿Te gustaba?
Sí.
¿Y te gusta?
Sí.
¿Te gustaría arreglar neumáticos?
Sí.
Es importante arreglar un neumático. Sí. Sin neumático, te paras. I doncs fem una pausa i continuem.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Ja tens al teu abast un sistema de nivells per saber quina és la situació Covid-19 de la teva illa o municipi i quines són les mesures amb les quals cuidar-te i cuidar el teu entorn. Entra a coronavirus.caib.es i descobreix com fer front a la malaltia, perquè hi ha moltes coses que sí que podem fer. I ara és més senzill fer-les bé. És una comunicació del Govern de les Illes Balears.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu. Tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
Margaret Thatcher on TV, shocked by the deaths that took place in Beijing. Seems strange that she should...
I ara farem una cosa. La majoria de l'entrevista que farem ara en Llucia Carreras, vos la recordem, gerent de la Fundació Patronat Obrer, la farem en castellà perquè farem com una sessió d'informació i assessoria en Mohamed, val? Perquè ho entengui tot bé, ho farem d'aquesta manera. Ara, Mohamed, vamos a hacer esta entrevista en castellano para que tengas facilidad por si hay datos que te sirven para... encaminar mejor tu situación, ¿vale? Tú ahora te encuentras, si quieres, podemos empezar por ahí. Exactamente, tú ahora, ¿qué es lo que te impide trabajar aquí?
En este momento cualquier trabajo, solo necesito trabajar.
¿Y por qué no puedes trabajar?
Porque no tengo permiso de trabajo.
Vale, nos situamos en esta realidad, no hay permiso de trabajo. Yussi, a partir de aquí, Mohamed, ¿qué puede hacer? ¿Y qué hacéis vosotros con personas que se encuentran en su situación?
Mira, bueno, te hablo de mi entidad porque es verdad que Cruz Roja y Cáritas tienen un buen equipo en cuestión de inmigrantes, de asesoramiento de inmigración y el OFIM, incluso acercarte a la oficina de información que ahora ha sido reforzada por el Gobierno Balear. Es verdad, por el fin de Santiago, es verdad que tenemos que... Estamos en un punto que también tenemos apoyo y conocimiento de las instituciones de lo que se está pasando y están intentando buscar recursos para el tercer sector, ¿no? Como fundación, ¿qué ofrecemos? Pues mira, tenemos desde pisos tutelados, que serían pisos puente con la duración de un año, en el cual puedes compartir el piso con otras personas. Ahora los tenemos completos, pero se van vaciando porque el proceso es vivo. Tenemos formación, que la formación sí puedes acudir con el permiso de residencia y que es un trámite de formación cualificada para poder luego buscar un trabajo o irte a prácticas y allí salir una oferta laboral. Luego tenemos un servicio, que es el Servicio Especializado de Inserción Sociolaboral, que ha puesto en marcha el Consejo de Mallorca, en el cual tenemos un contrato, que ganamos una licitación con ellos, y hacemos formación. Y hacemos formación dirigida más a personas que no tienen papeles. Es decir, a los jóvenes, a las personas mayores que están buscando una cualificación para poder insertarse. Eso lo que tiene bueno es que tenemos mucho contacto con empresas. Nuestra entidad trabaja con 162 empresas anualmente, uh-huh, en el cual recibimos muchas ofertas laborales. Y enviamos a nuestros jóvenes que están haciendo la formación, los enviamos a hacer las prácticas de empresa en empresas normalizadas y en empresas que son que buscan buscando trabajadores y entonces les enviamos a las personas que consideramos que mejor encajan en estas empresas. Ahora actualmente hemos terminado un curso de fontanería del Consejo de Mallorca, de esos que te he dicho, que están dirigidos mayoritariamente a personas sin papeles o personas en exclusión derivados por los servicios sociales de toda Mallorca hacia nuestra entidad. Hemos tenido tres ofertas laborables para tres jóvenes sin papeles. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos hemos puesto a tramitar los papeles, lo que os decía antes, no hemos tenido hora con inmigración, con la delegación del... Bueno, hemos hablado con todo el mundo para poder tramitarles los papeles con una cierta rapidez. No queremos que se nos adelante, simplemente que nos den hora y nos dejen iniciar el proceso. Y se nos ha planteado que tienen que tener unos 8 meses, les va a durar el poder conseguir.
¿8 meses? 8 meses,
eso lo sé del viernes. Uh-huh. 8 meses su gestoría, les ha planteado la empresa que van a tardar en poder tener los papeles.
Oye, ¿hay
para poder trabajar? Ay, perdona.
¿Intencionalidad en esas dilaciones de los trámites?
No por parte de la administración, no lo hemos detectado, hay buena voluntad para poder tramitar. Es verdad que venimos, como decía Mohamed antes, de un tema del coronavirus, que hemos estado confinados, que ha habido mucho retraso en horas dadas que se han tenido que aplazar después. Y luego yo, como decía, yo creo que se tendría que dar una vuelta a cómo solicitarla ahora. Es decir, el que puedas ir a un locutorio y tengan horas me parece surrealista. Que el tercer sector, para poder tramitar unos papeles, se pase horas delante del ordenador para ver si hay alguna hora libre, horas, días, a cualquier momento, para poder encontrar una hora, también me parece un poco terrible, porque estamos hablando de personas que están necesitadas.
¿Esas tres personas pueden perder el trabajo?
Tres personas en estos momentos no entran a trabajar. La empresa sí tiene muy buena intención y la empresa nos ha comentado que en el momento que ellos tengan los papeles, les llamemos, inmediatamente les dan trabajo. ¿Por qué? Porque han encontrado un perfil de personas. Dejemos la situación laboral, es un perfil que la empresa buscaba y quería. Entonces, hubieran empezado a trabajar al día siguiente de haber finalizado las prácticas y hubiéramos podido tener el tema del proceso laboral. Tenían contrato, les ofrecían el contrato y les ofrecían poner en marcha cualquier tramitación legal para poder solventar su situación de papeles al decirle de 8 meses, ellos tienen el problema laboral ahora, tienen que cubrir esas vacantes que buscaban. Entonces nos han ofrecido esto. Vamos a buscar a alguien que pueda solucionarnos, que no será el perfil de esas personas, que ellos saben que no van a cubrir el perfil, sí, que eran perfectos para esa oferta, pero en el momento que ellos tengan la situación resuelta, empezarán a trabajar al día siguiente.
Aquí, Mohamed, veo que tenemos una consigna muy clara, y es que todo lleva mucho tiempo. ¿Para ti eso es un problema muy grande? Es decir, ahora comentábamos, por ejemplo, cuestiones de formación, ¿no? La posibilidad de formarte. Pero claro, mientras, tú tienes que ir viviendo.
Sí.
¿Qué posibilidad tienes para poder entrar en un proceso que se alargue? Formación, después conseguir los papeles en cuestión, etcétera. ¿Tienes posibilidad de hacerlo? ¿O te encuentras en una situación de urgencia?
No, es que ahora los papeles que tengo, cuando se acaban, es que me van a pedir el precontrato. No es el contrato, es precontrato de 1 año. Uh-huh. Si no consigo el precontrato, no me van a renovar los papeles.
No te van a renovar,
sí,
los papeles.
Sí, eso me pasa 2 años. Uh-huh. Cuando llego a Tarragona, porque me piden padronamiento para renovar. Y ahí es un poco fácil, porque te piden solo padronamiento, porque estabas en el centro. Uh-huh. Te caduca en el centro, por eso te piden solo padronamiento.
Sí.
Pero cuando me acaba aquí en Mallorca, me pidieron el precontrato, pero con el tema de coronavirus, así han puesto más fácil para renovar.
Uh-huh.
No me han pedido el precontrato porque saben que no hay trabajo.
De acuerdo. Yo sé cómo vos, eso. ¿Qué farías?
Es complicado. Porque el tema es verdad, para renovar o incluso para tramitar un permiso de trabajo te piden un precontrato de 1 año. El coronavirus ha facilitado, como cualquier documentación ahora, ha facilitado los trámites. Mira, algo bueno que nos ha traído el coronavirus, lo único puede ser. Pero está complicado porque no hay trabajo, no hay empresas. Y las empresas solidarias, que hay muchas y con ganas de dar oportunidades, se encuentran con una rigidez, que no hay una puerta. Es decir, yo creo que tendrían que poner una ventanilla para gente que pueda tramitar el papel, que tenga una oferta laboral y les puedan tramitar y acelerar todo el procedimiento.
Sí, porque te puede frustrar lo que tenías ya
si tienes,
conseguido, ¿no?
Claro, y si tienes hasta 3 meses para conseguir hora, simplemente para empezar el trámite administrativo, si vas por tu cuenta, porque no hay horas, están bloqueadas, es frustrante, porque sí, lo tienes todo y no puedes por un trámite.
Sí. Sí, sí. Ja ho veus, avui hem fet una hora en la qual veníem d'ubicar-nos a Sant Ton Bereber, Sant Ton Amazic, per ser realment precisos, veure el que passa a la zona que és d'aquesta cultura al Marroc, la manera com ha afectat en Mohamed, que ens ha acompanyat aquí a l'estudi, i vam vist tot l'itinerari, o una part d'aquest itinerari que ha duit a terme, ja estant entre nosaltres, i ara ens quedam a l'espera de veure de quina manera podrà sortir de la situació en la qual se troba, que no pot fer feina. Mohamed, espero que lo que ha pasado hoy con Yusia, que os habéis conocido, sea aquello del principio de una bonita amistad, ¿eh?
Sí.
A lo mejor tienes una puerta más a la que acudir,
claro,
y a lo mejor asesorarte para ir avanzando, ¿no?
Sí.
Esperemos que sea así.
Es que reconozco a muchos jóvenes que han perdido papeles así.
Sí.
Se le pidieron precontrato y padronamiento, y ellos no tienen nadie. Vienen de Melilla, del centro de Melilla.
Uh-huh.
Y han perdido papeles.
Por esta situación.
Sí. Yo tenía suerte.
Sí. Sí, esperen que esa situación no siga que esta. Mohamed, gracias y mucha suerte con todo lo que vayas
muchas
haciendo.
Gracias.
Lucía, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Que vagi molt bé. I bon Nadal.
Igualment, no? El que puguen tenir de Nadal.
Això mateix. I nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana que ve, ja ho sabeu, és diumenge, sempre a partir de les 9 del matí. Fins aleshores. Since years since you held a baby while I wrecked the bedroom. You said it was dangerous.
So